Són les 8 del matí.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Bon dia, bon diumenge, amics i amigues. Són les 8 del matí i nosaltres ens disposem a compartir amb vosaltres una hora de ràdio amb el millor de la setmana d'aquest programa sobre l'actualitat religiosa i social. L'Església celebra avui a totes les diòcesis amb seu a Catalunya la Jornada de Germanor, o, en el cas de les del conjunt d'Espanya, Dia de l'Església Diocesana. Un diumenge de sensibilització sobre la importància del sosteniment econòmic de la pròpia diòcesi. Amb el lema Gràcies per tant, els creients són cridats a fer una aportació econòmica a la parròquia o en aquella església o santuari on participa de la celebració dominical. És un donatiu, segons les possibilitats de cadascú, per a l'església local, que alimenta econòmicament així un fons comú per als recursos i les necessitats que té. El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha dit en la carta dominical d'avui que l'Església dona les gràcies per aquestes aportacions dels fidels.
Venim d'uns temps convulsos, després d'uns anys de pandèmia i diversos conflictes socials i econòmics que no han fet més que augmentar la incertesa, la soledat, la pobresa i la injustícia. Vull agrair-vos profundament els cors generosos que, amb el suport econòmic, ajuden al sosteniment de l'Església. Necessitem el vostre compromís i les vostres aportacions econòmiques.
Els bisbats i arcabisbats fan públics aquests dies els seus comptes de balanços econòmics. En el cas de l'arxidiòcesi de Barcelona s'ha aconseguit un equilibri total entre ingressos i despeses l'últim any, poc més de 33 milions i mig d'euros de moviment que deixen a zero els comptes. Avui començarem parlant uns minuts amb l'abat de Poblet, Octavi Vilà, que ens explicarà el que va passar el cap de setmana passat amb el robatori que ara investiguen encara els Mossos d'Esquadra. Robatori d'un armari sense cap substracció que es conegui de cap element important. L'armari és de l'arxiu personal de Josep Tarradellas. Litúrgia a fons, secció que us compartim aquest diumenge al matí, en aquesta ocasió amb Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa i responsable religiós del tanatori de Sabadell. Ens parlarà de la litúrgia de difunts i l'acompanyament en el dol. Marta Rodríguez, consagrada de Regnum Christi i professora i doctora en filosofia, ens comentarà com entén el paper de la dona en l'Església, especialment ara amb el Papa Francesc. I Carsten Zimi i Maria Ortiz de Zúñiga, matrimoni vinculats al projecte Amor Conjugal, ens explicaran què és aquest projecte i els recessos i activitats que ofereix. Tot això fins a les 9. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Com dèiem ara a l'inici del nostre programa, els Mossos investiguen l'assalt en un dels edificis que formen el monestir de Poblet. Els fets sembla que es van produir aquest cap de setmana passat. Avui els treballadors de l'arxiu, la comunitat monàstica i la policia catalana han treballat i segueixen fent-ho per intentar determinar l'abast d'aquesta incursió. El monestir ja ha presentat una denúncia pels fets després que els treballadors del mateix arxiu, en un edifici situat una mica separat del complex monàstic, s'hagin adonat del robatori. Aquest mateix matí, concretament. En parlem amb el mateix abat de Poblet, Octavi Vilà. Pare abat, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Sabem que el robatori s'ha descobert avui, pel que sembla, en aquest edifici de l'arxiu, que queda, de fet, una mica separat, oi, del monestir. Què ens pot dir del robatori i què se sap del que s'ha perdut?
A veure, em sembla que el robatori es va produir la nit de la matinada, del dissabte al diumenge. Efectivament, és un edifici bastant separat del monestir, en què quan no s'hi fan actes no hi ha moviment. I avui el Nari i les arxiveres, aquest matí a les 8, s'han adonat compte que hi havia hagut una entrada per una finestra posterior. I ens han vingut a buscar nosaltres, i llavors hem pujat plegats i hem vist que, doncs, que havien entrat per la finestra posterior, havien recorregut alguna de les plantes i havien tingut cert interès en obrir un... No és una caixa forta, sinó que és un armari ignífug que conserva algun dels documents personals, no històricament importants, sinó personals com el passaport, etc., del president Tarradellas, i que estaven escampats per terra. Uh-huh. Han trucat els Mossos d'Esquadra, i han vingut, i ara no han pogut tocar res perquè estaven buscant empremtes, i finalment ara han pogut revisar una mica les arxiveres dels documents, i de moment no troben a faltar absolutament cap document.
Per tant, això és important, no s'han emportat cap document, pel que saben vostès.
Sembla que s'ha de revisar a fons, perquè s'ha de mirar les carpetes i si són tots els expedients dins, però al principi no troben a faltar cap document, i dels més importants que hi havia allà, els que elles recordaven, no, estaven tots, sí.
I no saben si s'han emportat altres coses? Hi ha alguna cosa que es trobi a faltar o podria ser que haguessin trobat algun objecte o diners?
En principi no han trobat a faltar res. Per exemple, els aparells informàtics, etcètera, vull dir, estaven tots al seu lloc. Hi ha moltes dependències a les que no han entrat i han anat directament en aquest armari. No sé, potser pensant buscar una altra cosa o trobar una altra cosa que no han trobat.
Uh-huh. Avui parlem amb l'abat de Poblet, l'abat d'aquest monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet, Octavi Vilà. La manera com han entrat al monestir sembla que és per darrere d'aquest edifici, és a dir, per una tàpia, diguéssim, allunyada del monestir, és així?
Sí, bastant, bastant allunyada del nucli del monestir on vivim nosaltres. Això és proper a la carretera que va per la zona de les Masies, diguem-ne, per la part sud-sud-est del monestir. I, efectivament, si han entrat per aquell cantó, que han esposat una porta que dona directament a l'exterior, que habitualment no fem servir, vull dir, s'ha hagut de fer en un moment de poc moviment, perquè habitualment, sobretot aquest cap de setmana, que és pont, per aquella carretera hi ha una certa circulació, no? Vull dir, s'ha hagut de fer de matinada. I han accedit a l'arxiu, més o menys pel sòtano, que és on hi ha alguns aparells d'informàtica, i han entrat per allà.
Uh-huh. I hi ha alguna informació de qui poden ser els assaltants per les empremtes o pel que s'hagi pogut intuir?
Bueno, està en mans del cos de Mossos d'Esquadra, de la divisió que s'encarrega de delictes contra el patrimoni, i també la policia científica, que ha buscat empremtes, hi ha petjades i empremtes, i es determinaran si hi havia empremtes físiques, si portaven guants, etc. Jo crec que és una mica aventurat fer conjectures, però sí que sembla a priori que era alguna mica que sabia on anava, perquè no entrava per casualitat a l'arxiu.
Sí, i això pot oferir algunes pistes, o pel que vostès saben, els monjos cistercencs tenen algun indici, encara que vostè no ho pugui revelar ara mateix?
No, vull dir, una mica l'argument és aquest, no? que es han anat molt a un lloc concret. Això podria, vull dir, amb l'edifici de l'arxiu té relació a diferent gent, de vegades també es fan visites guiades, vull dir, és un ventall una mica ampli de possibilitats, i suposem que la investigació ens portarà una mica de llum.
Sí, i pot ser llarga la investigació, en quin punt es troba ara? Quedaria temps, diguéssim, pel que vostès pensen per esbrinar-ho una mica tot?
Esperem que sí, vull dir, tot just la policia ha recollit empremtes indicis. Dimecres segurament la directora de l'Arxiu presentarà la denúncia formal. S'ha acabat de revisar si falta algun document. En principi, com deia abans, no falta cap dels més importants que estaven en aquell armari. Per tant, esperem que es pugui resoldre aviat i, sobretot, comprovar el 100% de que no ha desaparegut cap tipus de documentació i, òbviament, en un futur immediat, augmentar les mesures de seguretat, evidentment.
Sí, precisament sobre això també li volíem preguntar perquè hi ha un projecte, oi, d'augment de la seguretat...
Hi ha un projecte que tenim en marxa, com a la resta del monestir. El monestir ara es fa la visita amb una aplicació al mòbil i el circuit turístic està vigilat per càmeres, i també ja havíem començat a fer els primers passos perquè això també fos possible a l'arxiu i tenir-lo més protegit. Ja sabem que el 100% de protecció no existeix mai, però com a mínim posar la major part de facilitats en aquest procés.
Uh-huh. I tornant per abat molt breument, abans d'acomiadar-nos, el que és la pista de l'entrada dels lladres, sabem, o hi ha indicis, que la central d'alarmes va enviar un avís, però els responsables de l'equipament van reactivar, i per tant això podria ser o bé una falsa alarma o bé que els mateixos lladres desactivessin les alarmes del pis superior. D'això saben alguna cosa més ara mateix?
Evidentment podria haver estat una falsa alarma, es produeixen molt sovint. Tant l'arxiu, que és la responsable, la directora, com, per exemple, la zona de museu del monestir, també a vegades per un cop de vent o coses d'aquestes pot saltar. Només va saltar l'alarma de la planta baixa, les de les plantes superiors no van saltar, però llavors hem vist com havien bellugat certs elements del mobiliari per no ser detectats per aquests sensors. Vull dir que era algú que sabia una mica per on es bellugava.
Uh-huh. I existeix alguna assegurança per a aquests casos, per abat?
Sí, el que passa és que documentalment no seria una pèrdua, perquè la documentació està digitalitzada, seria la pèrdua, diguem-ne, del valor sentimental del document, però
Exactament.
En principi, com deia abans, no tenim constància de que falti res.
Molt bé, i l'assegurança existeix. Bé, parlem d'un lloc de referència en el que són els monestirs de Catalunya i d'Europa, podem dir, Santa Maria de Poblet, amb els monjos cistercencs. Per cert, quants són ara mateix allà?
En aquest moment són 25.
25. I tenen algun precedent d'algun assalt d'aquest tipus, algun robatori?
La cosa més propera es deu fer pràcticament uns 30 anys a la biblioteca del monestir, que van entrar de nit també per prendre algun llibre, però és una cosa bastant, bastant llunyana.
Sí, doncs afortunadament que no n'hi hagi hagut en 30 anys més robatoris, també diu a favor de la seguretat i també de la tranquil·litat d'un lloc que, evidentment, és també de silenci i de pregària, no?, com és el carisma del Cister.
Sí.
Molt bé, doncs, pare Abat Octavi Vilà, molt agraïts que ens hagi atès. No sé si vol comentar alguna cosa més sobre...
Res més, agrair-vos l'interès. Sembla ser que només ha sigut, diguem-ne, un ensurt.
Sí.
I que ens ha de motivar a augmentar les mesures de seguretat i també una mica recuperar aquesta calma, que és la nostra marca distintiva.
I tant. I que no afecti això ni el turisme, ni els pelegrinatges, la nova hostatgeria, oi?, que s'ha obert fa poc.
Sí, no, esperem que no és una cosa bastant, bastant puntual i aïllada de la resta de la nostra vida, sí.
Hem parlat amb l'abat del monestir de Santa Maria de Poblet, Octavi Vilà, el màxim responsable d'aquesta comunitat monàstica cistercenca. Com dèiem, li agraïm molt que ens hagi atès des de Ràdio Estel, evidentment, tot el suport i tot l'oferiment dels nostres micròfons per a qualsevol informació sobre aquest ensurt, que només sigui un ensurt. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. La litúrgia a prop.
Del que es diu popularment el Dia de Difunts, és a dir, la commemoració dels fidels difunts. Un dia que té una litúrgia pròpia en l'Església, i molt variada, per cert, amb moltes opcions de lectures, de salms i de pregàries, eucarística, col·lecta i final. És a dir, que aquesta riquesa també es manifesta en la varietat de famílies que perden éssers estimats. I abans de la commemoració d'ahir dels difunts, celebràvem una festa que és, en canvi, molt joiosa. Tots Sants és com la dimensió pasqual d'aquests dies en què recordem especialment els morts en aquesta vida, però des de la confiança cristiana que està en el cel, o de camí al cel. Però sense entrar en escatologies, avui ens volem centrar en les litúrgies de difunts, sobretot les exèquies, els funerals i també l'acompanyament pastoral en el dol, el sentit dels silencis i aquest color morat, o de vegades negre, si seguim l'antiga tradició, es veu en aquestes celebracions. I per fer-ho ens acompanya Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa, i entre altres tasques, entre elles la de rector, també és responsable religiós del tanatori de Sabadell. Mossèn Alfons Gea, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com està?
Pues encantat de poder parlar amb vosaltres i de connectar amb tantes persones que ens segueixen.
I tant, nosaltres també encantats. Bé, primer de tot, com és la litúrgia de difunts en general i com són particularment les exèquies? Quan parlem d'exèquies, perquè se situïn els oients, parlem de celebracions amb missa o sense missa, amb el cos present del difunt, diguéssim, no? És la missa per l'ànima d'aquell difunt quan acaba de morir, fa unes hores o fa pocs dies, oi?
Bé, el ritual marca tres moments, a casa dels difunts, a l'església i al cementiri. I entremig, pues, la processó on es poden anar a resar les litanies o alguns salms. El ritual és molt complet, el que passa és que a la pràctica, doncs, sobretot quan es fa els talatoris, doncs s'ha de reduir a el que és l'estació a l'església, precedida de vegades per alguna petita pregària a la sala de vetlla, però difícilment pues, acompanyem els tanatoris de les grans ciutats al fèretre i anem fent les letanies, no?
Sí.
La litúrgia pues, és una celebració de la paraula i unes pregàries que es fan pel difunt i encomanar-lo a la misericòrdia de Déu, no? Sí.
Comença habitualment i acaba a la porta de l'església, si és en una església o també en una sala del tanatori.
Bueno, la sala del tanatori acostuma a estar fet de manera estàtica, un punt, i d'allà no es mou ja, vull dir, ni es mou l'assemblea ni es mou el cerebral pràcticament.
Sí.
I que intentem fer com un ritus d'entrada i un ritus de sortida, però no permet gaire mobilitat la majoria de les sales de pregària on es fa, perquè no són ben bé doncs, esglésies, no?
Sí.
Sí.
Li volia preguntar també com viu vostè l'acompanyament de l'església en el dol, perquè la celebració d'un enterrament, com diem popularment, però ens referim en realitat a les exèquies i l'enterrament, és un contacte pastoral molt important, trist, certament, no desitjat en molts casos, però molt important també, no? Com es viu aquest acompanyament, el previ, sobretot, a les celebracions de difunts?
Bueno, pues el primer lloc és la proximitat, que s'ha de ser sempre molt, molt, molt cordial, i on la gent, doncs, sent que tu els estimes, els comprens, i estàs al seu costat, no? Perquè
sí.
De vegades doncs, vas a visitar les famílies i estàs una mica amb ells, xerres una mica, perquè entres una mica de la idiosincràsia del difunt i de com és aquella família i tal. I quan és una escolta activa i comprensiva, doncs acaben la majoria de les vegades donant-te les gràcies per haver vingut, pel teu acolliment. Allà mateix, abans de començar la celebració, no?
Uh-huh.
Com si fóssim un bon veí que es fa present interessant-se i sentint allò que està passant. O sigui, això és el primer que hem de fer sempre, no?
Sí.
Aquesta proximitat humana que tothom entén i que és signe de l'estimació de Jesús, no?
Clar, la nostra esperança com a cristians és que el Déu encarnat va donar la vida per nosaltres, però va ressuscitar i viu per sempre, no? És aquesta esperança que tots compartim i que de vegades certament no és fàcil transmetre en un moment de dolor, oi?
Bueno, hi ha aquella frase, aquest verset de la Bíblia que diu que l'amor és més gran que la mort. I nosaltres hem d'evidenciar aquest amor que està per damunt de la mort en si, no? I això sí que ho entén tothom. La resurrecció és transcendir el dolor que estem vivint amb un signe d'estimació, de proximitat i d'esperança, no? Sí. De vegades l'esperança la representem que els cristians només senti presents des de la nostra fe. No imposant res, però sí, doncs, aquest és cristià, que s'ho creu, i aquest està al meu costat, no? Com Crist des de la creu, que està al costat dels que pateixen, i que tot no es queda en la mort, sinó que porta el pas a la vida, no?
Sí. Avui estem parlant a la nostra secció La litúrgia a prop sobre els difunts, sobre la litúrgia dels difunts, amb Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa i també responsable religiós del tanatori de Sabadell. Entre altres tasques, vostè també és rector, no?, d'una parròquia, si no recordo malament.
Sant Vicenç de Junqueras.
Sant Vicenç de Junqueras, molt bé, molt bé.
Doncs, Creu Alta.
Des d'aquí una salutació, la Creu Alta a Sabadell mateix, sí. També a la perifèria de Sabadell, per entendre'ns. Sí. Bé, i ara per acabar m'agradaria també parlar una miqueta dels espais on es viu la litúrgia dels difunts. I és que els espais, com ens ha dit mossèn Alfons Gea, poden ser els tanatoris, les esglésies, parròquies o santuaris i altres temples, i els cementiris, o simplement un espai exterior. De quina manera l'església es fa present? Concretament en els cementiris i en els tanatoris, que són espais potser una mica més compartits, per dir-ho així, per no creients, o on es pot fer més un atri dels gentils, no? Una evangelització més enllà de la creença. Què diria d'això?
Perdó. Jo diria que ens hem de fer presents, però d'una manera significativa. O sigui, en concret, la litúrgia ho permet. Una de les coses que he incorporat ara, que no és incorporat, sinó que estan rituals, són les lletanies, no?
Sí.
Quedaven una mica amagades, perquè com que no es fa la processó al cementiri, doncs no es feien, no? I llavors jo les he incorporat i convidant a tota l'assemblea a que pregui per difunt. I aquesta connexió de l'església terrenal amb l'església del cel, a través dels sants, que encomanem al difunt perquè el rebin, perquè preguin per ell. Doncs això a la gent li està agradant bastant, perquè incorporem sants familiars, o sigui, els que tenen devoció, no només en aquella família, sinó al poble d'origen. I llavors ells ja connecten una mica més amb tot el transcendent, des de l'immanent, o sigui, de aquí present a la Terra,
sí, sí.
Caminem cap al cel amb l'ajuda d'aquells que ja han arribat.
Sí,
connectem
sí.
L'assemblea de la Terra, que els convidem a fer assemblea. Jo els dic, vosaltres veniu de molts llocs i tal, és gràcies a aquest difunt que ens hem trobat, hem donat les gràcies amb ell, però a dalt al cel hi ha una altra assemblea que també doncs, prega per aquest difunt, sí. Com nosaltres.
És el que es diu l'Església triomfant, no? Aquí estem...
Triomfant, sí, sí.
Sí. El que celebrem per tots sants, amb la comunió dels sants, també, no?
Pues clar, i llavors això ha donat peu, doncs jo us he preguntat, i quin sant és el patró del poble del tant? Pues també l'anomenarem. El que passa és que el problema és quan comencen a dir el sant de nets o això, que ja no tenen santurat, i llavors he dit, mira, llavors fem tots els sants, també.
Clar.
I, d'alguna manera, aquesta petita cosa en alguns jocs ha donat significació a aquest pas de la mort a la vida, de la terra al cel, a través dels sants que ens acullen, que
sí.
És una mica significatiu aquest moment, aquest moment.
Sí. Després hi ha la pastoral i els petits rituals sacramentals de les visites al cementiri, no? Doncs on es pot fer un respons.
Això sí, però...
Tot i que això també és discutible. Hi ha gent que diu que no li dona devoció al cementiri, altres sí que els hi agrada. En fi, és una manera de recordar els estimats.
Hi ha gent que ho demana. Ja
sí, certament, sí, sí.
Que hi vagis i quan hem estat al cementiri molt, ha estat durant la pandèmia,
sí.
Quan estaven tancades les sales de vella i les sales de pregària. Hem fet moltes celebracions, moltes pregàries al cementiri i realment eren molt emotives.
Sí, en un espai exterior sempre hi havia més tranquil·litat, més seguretat, no? Potser...
Bueno, jo els deia, mira, la cúpula d'aquesta església és el cel, i l'església som nosaltres, no?
Sí, sí. Molt bé.
I ha donat per molt.
Doncs donaria per molt també segur parlar amb Alfons Gea sobre la litúrgia dels difunts, però hem fet unes pinzellades que em sembla que han estat molt interessants, i en tot cas, en cas de pèrdua d'un ésser estimat, si no hi ha costum d'anar a l'església propera, doncs que no hi hagi por, oi, d'anar a aquesta parròquia més propera, demanar informació o, doncs, el tanatori.
Això és la gran cosa que s'està perdent bastant, les misses exequials a la parròquia.
Clar, que és el lloc natural per als creients, certament sí.
El lloc natural per als creients, sí. També és un moment que els pregunto quin barri sou i tal, i si aneu a la parròquia i això, i bueno, i hi ha de tot, però...
Hi ha de tot, però s'ha perdut molt la parròquia. Ha perdut terreny a favor del tanatori o...
Terreny l'església que va minvant la intensitat de devoció, podríem dir, no? Perquè abans era impensable que un difunt no tingués la seva missa, que és social.
Clar.
Ara diu, no, però és que no vindrà ningú. Jo els dic, és igual, però... Jo sí, sí. Els dic, mira, aquesta tarda a la parròquia pregarem pel vostre familiar.
I ja està.
A tal hora.
Doncs molt bé.
Molt bé.
Ho deixem així. Moltíssimes gràcies, mossèn Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa i també responsable del tanatori de Sabadell a nivell religiós. Una abraçada i bona litúrgia de difunts, no només aquests dies, sinó tot l'any. Adéu-siau.
Molt bé.
Fins aquí la secció La litúrgia a prop.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Marta Rodríguez, filla de Madrid i consagrada a Regnum Christi des del 1997, és experta en educació i doctora en filosofia per la Universitat Gregoriana de Roma. Actualment és professora invitada a la Facultat de Filosofia de l'Ateneu Pontifici Regina Apostolorum, també a la Ciutat Eterna, després d'haver estat, entre altres coses, directora de l'Institut d'Estudis sobre la Dona del Regina Apostolorum entre el 2009 i el 2019. Igualment, ara presideix el diploma Dones i Església i dirigeix el grup d'investigació de l'Institut sobre el significat de la diferència sexual. Finalment, destaquem que Marta Rodríguez va ser del 2017 al 2019 responsable del sector de la dona del Dicaster i per als laics, la família i la vida. I avui ens acompanya, aprofitant una visita a Barcelona. Marta Rodríguez, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda. ¿Lo he dicho bien?
Sí, muy bien, claro que sí. Quin ha estat el motiu de la seva estada aquest dijous, dia 27 d'octubre, a Barcelona? Quina aportació ha realitzat i en quin context?
Vine a dar una jornada de formació a los sacerdotes jóvenes de la diócesis y a los sacerdotes que trabajan con jóvenes. El tema fue celibato y masculinidad al servicio de la misión, y estuvo presente el cardenal y los obispos auxiliares. Estuvimos todo el día en conferencias y también algunos momentos de diálogo y de coloquio.
Toda una experiencia, ¿no?, de trato con sacerdotes y también de ver cómo está la Iglesia ahora aquí en Cataluña.
La verdad es que llevo unos años metida en los seminarios, de alguna manera, porque estudié filosofía en una universidad pontificia, y la verdad, de manera muy espontánea, mis compañeros pues empezaron a tener confianza conmigo, a hablar conmigo de repente, y debo decir que al inicio los rectores y los formadores lo miraban con un poquito de sospecha y extrañeza, ¿no? Era como que ¿qué hace esta mujer hablando con nuestros seminaristas? Pero después de un tiempo me perdieron el miedo y vieron que quizás podía aportar algo como mujer. Entonces me empezaron a invitar a dar algunas conferencias, algunos cursos. Esto fue hace como 10 años. Y la verdad se ha convertido en una casi que en una vocación dentro de la vocación, porque ahora soy colaboradora de un equipo de formadores en un seminario, en concreto en Roma, pero he colaborado en la formación del Patriarcado de Venecia y he predicado ejercicios a los seminaristas, a los sacerdotes, un retiro en Cuaresma, he colaborado en la formación de sacerdotes diocesanos también de Monterrey, en Medellín, en Civitavecchia, o sea, yo no sé cómo la cosa se esparció, y la verdad lo tengo mucho en el corazón, ayudar como hermana en la formación de mis hermanos, sobre todo en la formación del corazón.
Seguro que los sacerdotes ayer y los obispos también vieron, ¿no?, que usted sabe un poco de qué va todo esto.
Pues yo creo que sí, porque quizás simplemente por el hecho de ser mujer, uno aporta una perspectiva que es distinta. O sea, no es bueno los hombres... Solos son incompletos y las mujeres solas son incompletas, o sea, nos necesitamos recíprocamente, no es que uno tenga, pero y precisamente hay algunos aspectos de la propia identidad que solo florecen en el encuentro con el otro. Pongo un ejemplo muy pequeñito. Yo me he dado cuenta de que mi presencia es fundamental en los seminaristas para sanar algunas heridas en su relación con la mujer. Tienen heridas maternas por madres muy absorbentes, por madres ausentes, por experiencias quizás afectivas, sexuales no digeridas antes de entrar en el seminario, y el que una mujer les acompañe a sanar, a purificar, a ordenar todas esas relaciones, quita muchos miedos y muchos bloqueos. I és fonamental que sea una mujer que lo haga, la verdad.
Molt interessant el que ens explica Marta Rodríguez, consagrada de Regnum Christi i doctora en filosofia. Vostè va ser moderadora del grup a la reunió presinodal del sínode sobre els joves i el discerniment vocacional, l'anterior a l'actual. Com valora aquesta experiència?
Para mí fue una experiencia que me marcó profundamente. Yo diría que es que sí que me imprimió carácter, porque fue ver una iglesia a la escucha de los jóvenes y escuchar a los jóvenes cómo necesitaban que fuera la iglesia, ¿no? Cómo querían que fueran los acompañadores, cómo querían, que no querían una iglesia perfecta, que no querían una iglesia de gente, sino de personas que pudieran compartir su mismo camino, que eran tan de barro como ellos, pero que fueran sinceros, que les mostraran un rostro de Cristo que fuera real, que fuera convincente. Me marcó tanto esa experiencia que de alguna manera formó parte después de mi doctorado, porque tengo una última, mi doctorado es sobre las raíces filosóficas de las teorías de género, y lo que yo intenté en ese estudio es establecer puentes de diálogo, y lo que tenía en la mente y en el corazón eran los jóvenes, ¿no? Hay un número de, creo que quedó recogido en la Christus Vivit y en el documento final del sínodo, que dicen los jóvenes: queremos una palabra clara y empática de la Iglesia sobre la sexualidad y el género, y no la tenemos. Y la verdad, a mí eso me interpeló muchísimo. Digo, ¿por qué la Iglesia no da una palabra clara? Y eso se ha convertido, pues, en toda un área de investigación y de trabajo.
I li faig una pregunta que pot ser una mica de resposta molt llarga. Què pensa vostè del paper de la dona en l'Església i del que està fent ara el Papa Francesc per reforçar aquesta presència femenina?
Yo creo que el Papa está queriendo aplicar el concilio, fundamentalmente, y yo estudiando un poco las catequesis y lo que el Papa va diciendo sobre este tema, me parece que hay como tres grandes líneas que él insiste mucho cuando habla de la mujer. Por un lado, habla de poner fin a todo tipo de discriminación y de injusticia sobre la mujer, y el Papa ha sido muy claro y muy valiente, hablando quizás con una como parresía, una claridad, que no estamos siempre acostumbrados en la Iglesia para denunciar y decir las cosas que no están bien, y las dice sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, por un lado, esa parte, como que hay un número en la Evangelii Gaudium que dice: el Evangelio tiene consecuencias sociales. Entonces, no es posible que la evangelización no interpele la cultura y que en culturas que se dicen cristianas permitamos que haya violencia contra las mujeres, por ejemplo, abuso sexual. O sea, hay algo ha fallado en la mujer. Entonces, ahí el Papa ha sido muy claro, ¿no? Pero después insiste también en abrir espacios a las mujeres y, concreto, espacios decisionales. Hay un número estupendo de la Evangelii Gaudium 104 que dice: la Iglesia se tiene que dejar interpelar por las reivindicaciones de las mujeres. Y quizás el problema es que se ha asociado demasiado la potestad de orden, o sea, el ministerio, al poder en la Iglesia. Si eso es así, realmente las mujeres son discriminadas. Entonces, hacia donde yo creo que está yendo es hacia promover una ministerialidad más difusa en la Iglesia, que no es quitar nada a la sacralidad del ministerio ordenado, pero sí es entender que todos los bautizados tenemos derechos y deberes en la Iglesia, que somos mayores de edad, por eso el sínodo sobre la sinodalidad, creo que va por ahí. Y el tercero, perdón, es el tema de desarrollar una teología de la mujer, ¿no? Porque, y esa creo que es la parte más profética y que hemos entendido menos, ¿no? Porque dice: tenemos que pensar la Iglesia con categorías femeninas, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque quizás la Iglesia ha sido más pensada por hombres, por así decirlo, pero tenemos que descubrir el rostro femenino de la Iglesia, y eso creo que puede desarrollar toda una serie de potencialidades y matices que están ahí, pero que pueden florecer, ¿no? Entonces, creo que el Papa está siendo profético, creo que le estamos entendiendo algunas cosas y otras no, pero creo que está trazando caminos que ojalá en los próximos años realmente le entremos con ganas.
Importante lo que dice de no identificar el ministerio ordenado con el poder o con el privilegio. Lo que pasa es que también es cierto que en muchos sectores de la Iglesia se pone sobre la mesa, ¿no?, el acceso de la mujer al ministerio ordenado, al diaconado o incluso al sacerdocio. ¿Usted cómo ve esto?
Yo creo que no es la respuesta. O sea, yo creo que el sacerdocio es una cuestión de identidad, no una función, ¿no? Entonces, sacerdocio ministerial, quiero decir, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres podemos hacer las mismas cosas que los hombres, pero la cuestión del sacerdocio no es un rol, no es una función, es una identidad. O sea, es una configuración de Cristo, hombre, con el sacerdote, y eso no le da una mayor dignidad, no le da un mayor perfección. Lo que recibe el sacerdote es para el servicio del pueblo. El sacerdote no recibe nada para sí mismo, él no se puede confesar a sí mismo, él no puede, o sea, lo que recibe es para servir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ese vínculo muy grande que se ha dado hasta ahora con los puestos de responsabilidad, las decisiones, con el sacerdocio. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera superar. Repito, no es para quitar nada al sacerdocio, sino para aplicar el Concilio y la Lumen Gentium, que somos todos pueblo de Dios, y aquí los ministerios están unos al servicio del otro y no hay dos categorías de cristianos, no somos todos sacerdotes, profetas y reyes.
Seguim parlant amb Marta Rodríguez, consagrada de Regnum Christi, doctora en filosofia, professora de l'Ateneu Regina Apostolorum de Roma, entre moltes altres tasques. Ja ens ha dit alguna cosa, però a banda del que ja ha dit, que creu que hauria de millorar l'Església perquè la dona sigui més reconeguda, creu que és viable aquest reconeixement més gran de la dona? Del tema del ministeri ordenat ja n'hem parlat, però sí, d'altres coses.
Del diaconado lo tienen que estudiar, yo no tengo nada, o sea, que hablen los estudiosos, no tengo nada en contra, ¿no? Creo que es uno de los ministerios, o sea, porque hay muchos otros ministerios. El Papa habló ya ha abierto el tema del acolitado, el tema del... ha reconocido la catequesis como un ministerio, o sea, hay muchos ministerios que se pueden desplegar, que creo que estamos solo al inicio de ese despliegue, ¿no? Para superar lo que el Papa ha querido luchar desde el inicio, que es del clericalismo, ¿no? Que es un problema y ha hablado de él con mucha fuerza, como un cáncer de la Iglesia, ¿no? Entonces, no es... Dice, el problema es cuando queremos clericalizar a los laicos, ¿no? Y para que sean mayores de edad en la Iglesia tienen que ser curas o diáconos. Está muy bien, pero no va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no tengo nada en contra del diaconado. Si se ve que ese es el camino, bendito sea Dios, pero no es la única respuesta, no es la respuesta, ¿no?
Queda clar, encara m'agradarà preguntar-li sobre la seva condició de consagrada i filòsofa, experta també en pensament humà i en antropologia, no? Com entén el sentit d'aquesta opció de vida, la del consagrat o la consagrada, des de la seva opció mateixa personal, en convivència, doncs, això, amb la sexualitat humana sempre present, temes que vostè ha treballat molt, com ens ha dit.
Yo no lo siento solo como algo que puede convivir con paz, sino yo siento que ahora mismo, en un mundo en el que está tan golpeado en la masculinidad, en la feminidad, en que hay una crisis de paternidad brutal, yo creo que los consagrados tenemos una misión también profética de recordar al mundo qué significa ser hombre y ser mujer. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque creo que en la Iglesia nos han faltado modelos pedagógicos que nos ayuden a integrar de manera positiva toda la dimensión sexual en la propia vocación. Y eso es un camino que estamos ahora empezando a explorar, pero yo creo que es sumamente prometedor, y yo lo veo en la experiencia, porque lo que yo siempre digo, así para decirlo en plata, es que si yo no me siento plenamente mujer y que todos los recursos de mi ser mujer están plenos, el día que un hombre me haga sentir mujer me voy a encontrar en una situación un poco incómoda, ¿no? Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que podemos vivir virginidades y celibatos que son castrados, que son incompletos, que son no plenos, y eso hace que seamos muy poco creíbles ante el mundo, pero no creo que sea lo que Dios quiera, y sé que no lo es, ¿no? Entonces, yo lo que estoy tratando de explorar, y es un poco lo que traté de transmitir ayer en esta jornada, es un enfoque y también algunas pistas, ¿no?, pedagógicas, para que todos los recursos que Dios nos ha dado en cuanto a varones y mujeres, en nuestro cuerpo, en nuestra psique, en nuestro espíritu, cómo ayudar a que sean integrados en la identidad célibe y que no queden como incompletos, reprimidos, no expresados.
Podríem seguir dient moltes coses. I què espera vostè d'aquest sínodal actual sobre la sinodalitat, sobre caminar junts en l'Església, també després de l'experiència de l'anterior?
Pues yo creo que es una aplicación del Concilio, ¿no? El Papa lo ha dicho mucho, que quizás la palabra sinodalidad no aparece en los documentos del sínodo, pero que está ahí contenida, ¿no? Porque en el fondo es ese caminar juntos, somos todos sacerdotes, profetas y reyes, somos todos, tenemos de todos, repito, derechos y deberes en la Iglesia, y es una forma de que esto de alguna manera se aplique, se viva, ¿no? Porque los principios teológicos estaban muy claros desde el Concilio, pero no se viven necesariamente en las iglesias locales, ¿no? Entonces este sínodo de la sinodalidad yo creo que quiere forzarnos a todos, y nos está costando mucho, ¿no? Forzarnos a todos a entender que tenemos que caminar juntos, que tenemos que escucharnos, ¿no? Y pues yo me espero que el Espíritu Santo venga y que realmente demos un paso en este sentido.
I tant que sí. A més, tenim més temps, oi? El Papa va ajornar fins al 2024.
Sí, definitivamente. Necesitamos más tiempo, yo creo.
Sí, sí, sí. I finalment, l'Església afronta molts dels desafiaments actuals, no?, que afecten els catòlics, la guerra d'Ucraïna, la pandèmia, el problema dels abusos sexuals i la necessitat d'eliminar-los, especialment sobre la pandèmia, on vostè ha treballat. Com creu que ha de ser el treball de l'Església, el posicionament de l'Església?
A mí me tocó al inicio, cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, colaborar con la Vatican Commission, que fue un esfuerzo que quiso personalmente el Papa. Se hizo una comisión, ¿no?, para... Porque él decía, de las crisis se sale mejor o se sale peor, ¿no? Entonces, lo que él tenía muy presente es que esta crisis nos tenía que obligar a ver que nuestra sociedad, nuestro modelo económico, como estaba construido, con los pilares sobre lo que estaba construido, no era sostenible. Pero no era sostenible porque había cosas que nos estábamos dejando fuera, ¿no? Entonces, se hizo un grandísimo esfuerzo para montar equipos internacionales. Estábamos divididos por el equipo de economía, equipo de seguridad, equipo de salud... Y se hacían muchas reflexiones, de alguna manera, informes y todo, para ayudar al Papa, a las conferencias episcopales, a tomar las decisiones adecuadas. Él tenía mucho interés en que en el fondo es una aplicación de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y creo que lo vio como una cuestión profética. Creo que se nos ha ido un poquito el tren, o sea, parece que se nos ha olvidado la pandemia, y yo no sé si ese gran esfuerzo ha transformado todo lo que tenía que transformar. Siguen trabajando, eso ahora lo encabeza Sor Alessandra Smerilli, esa comisión, pero yo lo vi también como un esfuerzo profético de aprovechar una coyuntura para tratar de ver qué es lo que Dios de alguna manera nos quería enseñar con todo eso.
Por cierto, y con esto ya terminamos, usted lleva muchos años en Roma, ha saludado al Papa varias veces, le conoce personalmente.
Sí, pero a mí no. Es normal saludarlo pues por congresos, cuando trabaja en el Vaticano, vino alguna vez a la oficina, nos tomamos un café. Entonces, digo, él saluda a tanta gente que recientemente no creo que me ubique. Que...
A lo mejor sí,
No, son las caras que más o menos, pero sí, uno tiene la oportunidad de saludarlo en distintos congresos. La verdad es que he saludado varias veces al Papa Francisco, pero también a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, he tenido esa suerte.
Han vivido los tres papas. Moltes gràcies, Marta Rodríguez, filla de Madrid, consagrada a Regnum Christi des de fa més d'una dècada a Roma, vivint, i també doncs, com a professora i com a experta en temes humans, de la sexualitat, de la dona i del sacerdoci, doncs està molt al servei de l'Església, com hem vist. Moltes gràcies, com dèiem, que vagi molt bé, bona tornada a Roma i fins una altra, hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias, mucho gusto.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Nostra secció de família, joves i pastoral de l'Església, tenim el testimoni d'un matrimoni que ens parlarà precisament d'amor conjugal. Està format per Carsten Zimi i per Maria Ortiz de Zúñiga. El saludem ja. Bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Molt bé, avui parlem d'amor conjugal. Això és el nom d'un projecte amb un treball que es fa a Barcelona i arreu de Catalunya. I tenim una dada, una història ben significativa. És que a l'octubre els responsables d'aquest projecte van organitzar un recés per a matrimonis que va triplicar de llarg, pel que sabem, la demanda de places disponibles. Per aquest motiu, se'n farà un altre properament, del 18 al 20 de novembre, és a dir, d'aquí a dues setmanes, a Barcelona, i una setmana després, del 25 al 27, un altre a Girona. Ens preguntem com neix, què ofereix, a qui s'adreça i en què consisteixen els recessos dins d'aquest projecte Amor Conjugal. Bé, primer de tot, ens podeu explicar, Karsten i Maria, qui sou? Karsten, per exemple?
Hola, jo soy Karsten de Maria. Soy de Namibia, de origen alemán. Pues llevamos 15 años casados y tenemos 4 regalos de Dios, que son nuestros hijos, 3 niñas y un niño.
Molt bé. ¿Y tú, María?
Yo soy María, de Karsten, nacida en Madrid y llevo 15 años aquí en Barcelona, casada con Karsten, y estamos aquí con nuestros 4 hijos.
És bonic que cadascú dels dos digui quan es presenta el nom de l'altre, no? Abans era aquesta concepció, doncs, que només era per l'home, només la dona, l'home és de la dona i la dona és de l'home, no?
Sí, sí.
Ben bonic. Bé, com vau conèixer el projecte Amor Conjugal? Maria, per exemple, si vols començar tu.
Pues hace 5 años se lanzaron por varios grupos la convocatoria para empezar unos grupos de catequesis de Proyecto Amor Conjugal. Y yo nos apunté a los dos. Entonces, tras un año de catequesis, hicimos el retiro de Proyecto Amor Conyugal, que fue el segundo que se hizo en Barcelona.
Ajá. Y Karsten, sí. Bueno, esto marcó un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Para nosotros marcó un antes y un después. Y en el retiro conocimos lo que es un matrimonio como Dios lo pensó, cómo nos debemos mirar el uno al otro, con la mirada de Dios, lo que es la entrega mutua, el camino de la santidad de un matrimonio y muchas cosas más. Todo esto lo había ido viendo yo durante mi conversión al catolicismo, cuando uh-huh. conocía la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, entre el año 79 y 84, estuvo casi todos los miércoles en las audiencias hablando sobre el matrimonio y la familia. Yo me lo había leído en 2005, pero no lo había aterrizado al matrimonio, com se dice en el proyecto.
Sí, sí, l'avantatge d'aquests escrits o aquests discursos, encara que passi el temps, és que els pots recuperar, no? I la teva conversió és d'aquells anys, després del 2005, per entendre'ns?
Sí, correcte.
Molt bé,
sí,
molt bé. Com va néixer, com neix el projecte Amor Conjugal? Maria?
Pues el proyecto es un proyecto impulsado por la Virgen María en Fátima. Hace ya bastantes años, la Virgen se lo encomendó a un matrimonio de Málaga que se llaman José Luis y Magui. Y ellos han recopilado las catequesis de San Juan Pablo II, de las que hablaba Karsten, formando un itinerario de catequesis para matrimonios. Entonces, basado en estas catequesis, podemos decir que el proyecto es un camino de santidad para el matrimonio, un itinerario de vida donde se nos muestra la belleza del sacramento del matrimonio trabajando sobre 3 pilares, ¿no? Que son la fe, la formación y la vida, en base a la oración conyugal, unos grupos de catequesis, unas adoraciones para matrimonio, retiros, los retiros de Proyecto Amor Conyugal que mencionaba al principio, los sacramentos y perseverancia.
De unido, ¿eh? Karsten.
Pues a raíz de esas catequesis que se hacen en grupos de matrimonios en Málaga, sale el retiro en Madrid y que desde el 2017 se expande por varias ciudades de España. Hay grupos de catequesis en otros países, también como Luxemburgo o Argentina, donde ahora en unas semanas se hará el primer retiro.
I qualsevol persona pot formar part dels diferents grups de catequesi que s'organitzen? Per qui està pensat aquests grups per matrimonis?
Los grupos de catequesis son encuentros mensuales entre varios matrimonios donde se van desgranando estas catequesis de las que hemos hablado para poder así descubrir y recuperar el plan que Dios tenía para el matrimonio y la familia. Como es un método diocesano, está abierto a todos los matrimonios que quieran profundizar en su sacramento. Esto quiere decir que no importa realmente en el estado en el que se encuentra el matrimonio. Hay gente que llega muy bien, bien, regular, en crisis, pero ayuda a todo el mundo, porque es un itinerario de santidad en el que cabemos todos realmente.
I, Karsten, es necessita un projecte per ajudar a exercir l'amor conjugal, per dir-ho així?
Bueno, el ser humano aprende, entre otras formas, por imitación. Vivimos en una sociedad donde nos enseñan a leer, a trabajar, a relacionarnos, pero no nos enseñan a amar. Entonces, esto puede resultar en un gran riesgo para los matrimonios y para las familias, y para la estabilidad de las familias. Pues tenemos que aprender a amar, a mirar a nuestro esposo como Dios nos mira, a amar como Dios nos ama, y así poder tener un matrimonio feliz, un matrimonio santo, y bueno, al final que vayamos juntos al cielo. Al final, mi santidad pasa por María y la de María pasa por mí.
Sí, María, estás de acuerdo, supongo.
Sí, 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 sí. En nuestro matrimonio, esta manera de entender el matrimonio y de pensar nos ha ayudado muchísimo. Porque al final todo matrimonio pasa por grandes pruebas, donde nuestra concupiscencia nos hace caer en menor o mayor medida en el pecado. Y el hecho de no ser conscientes de cómo teníamos que vivir nuestra vocación al matrimonio, junto con las diferentes formas de educar que cada uno recibimos en nuestras respectivas familias de origen, de entender la vida, las diferencias propias que hay entre hombre y mujer, las diferentes personalidades, la de Casten, la mía, o las diferentes formas de recibir y percibir el amor, pues todo esto hizo que nuestro matrimonio empezara a no contar con Dios y entrase en crisis. Entonces, a través de proyecto, hemos empezado a tomar conciencia de cuánto nos ama Dios. Y también hemos entendido que esas diferencias que tanto nos molestaban son realmente un regalo y una oportunidad para crecer y ayudarnos mutuamente. Y de esa manera, renunciar para que mi yo se convierta en nosotros, siempre siendo una sola carne. Y sobre todo, a poner a Dios en medio de nuestro matrimonio, porque con Él todo es posible, hasta salvar un matrimonio que antes estaba roto.
Sí, avui estem parlant en aquest col·loqui de la nostra secció. En sortirà amb Carsten Zimmi i amb Maria Ortiz de Zúñiga, que són matrimoni i que impulsen des de fa uns anys el projecte Amor Conjugal. Tot això que expliqueu ha tingut un impacte en els vostres fills, en les vostres tres filles i el vostre fill, Carsten?
Sí, sí, sí. Pues ellos están realmente felices de que sigamos este itinerario de catequesis, que ayudemos en los retiros y de conocer a otras familias que también siguen este camino de amor conyugal. Aunque que faltemos a veces en casa, ven esta parte muy positiva en nosotros. Los niños son los primeros que sufren cuando un matrimonio está en crisis. Los padres no se aman. Entonces, no solo no aprenden a amarse, sino que sufren las discusiones, los enfrentamientos, el ambiente tenso en casa, y son los primeros que sufren nuestras frustraciones y nuestra falta de paz.
Uh-huh. Y además, en el matrimonio, intentamos apagar fuegos, solucionando las consecuencias. Pero tenemos que aprender a ver la raíz de nuestros problemas para poder solucionarlos. Cuando nuestro matrimonio estaba en crisis, nuestros hijos también se resentían y lo pasaban muy mal. En cambio, al mejorar nuestro matrimonio, nuestros hijos también han sido testigos de lo que Dios puede hacer si le dejas. Creemos que no podemos pretender cambiar la sociedad con discursos y con muchas explicaciones, sino que hay que pedirle al Señor que nos ayude a tenerlo en medio de nuestra familia para que así podamos ser luz para otras familias a través de nuestro testimonio de vida.
Sí, ¿y qué diría a una parella de novios que festegen y que piensan casarse properament? Por ejemplo, Carsten.
Bueno, pienso, nuestra sociedad nos dice ahora mismo que para ser feliz hay que cuidarse, pensar en uno mismo. Bueno, este mensaje no es del todo compatible con el matrimonio, donde esa unión se convierte en una entrega mutua, en cuidar mutuo. Cuando yo cuido a María de tanto amor que ella recibe, solo le sale gratitud y amor hacia mí.
Uh-huh.
Y la sociedad actual no solo nos incita a buscar mi propia felicidad, sino también mi reconocimiento, a huir de los problemas, ¿no? Mi manera de ver la vida. Y en definitiva eso es dar la espalda a la cruz de Jesús. Pero los cristianos sabemos que sin cruz no hay resurrección. Y en proyecto hablamos mucho de la cruz como símbolo de entrega conyugal. Los jóvenes de hoy en día, como nosotros en su momento, se casan para que la otra persona les haga feliz. Pero hay que mostrarles que no alcanzarán esa felicidad hasta que se entreguen completamente a su cónyuge y sean capaces de olvidarse de ellos mismos, tal y como hizo Cristo en la cruz. Él se entregó por nosotros sin reserva alguna, por amor. Al hacer eso, dejamos nuestro yo de lado y ponemos el nosotros por delante.
Sí, al final Dios nos quiere felices, y realmente dentro de la vocación del matrimonio este es el camino.
Amb Carsten Zimny i amb Maria Ortiz de Zúñiga parlem del projecte Amor Conjugal, i encara ens queden 3 minuts, gairebé 4, però dues preguntes per contestar breument. Quants són els propers recessos, Maria, per exemple?
Pues inicialmente empezamos con uno al año en Barcelona, que rápidamente se convirtió en dos, y después empezó la pandemia. Desde que se pudieron retomar, la demanda ha sido tan grande, como decía al principio, que hemos tenido que aumentar a uno al mes. De hecho, en todo Cataluña a veces hay más de uno al mes.
Això està molt bé, perquè hi ha necessitat de guariment de moltes coses, però també hi ha resposta, no? Reacció sí. Dels matrimonis.
Sí, sí, sí. Entonces, seguirá así mientras Dios quiera y la necesidad esté ahí.
Sí, ahora, Carsten.
Sí, ahora pues tenemos dos ahora en Cataluña, en noviembre, uno en Barcelona y uno en Girona, y en diciembre haremos uno en Tarragona. Y los del año que viene se podrán visualizar en la página web, proyectoamorconyugal.es, todo junto, y bajo misiones y noticias. Importante apuntarse en cuanto se abren las inscripciones, porque se están llenando en cuestión de minutos.
Molt bé, doncs queda clar que l'èxit, o sigui, que no us col·lapsi l'èxit, eh? I si algú es vol apuntar ja per acabar als grups de catequesi, Maria, què pot fer?
Ahora estamos en 5 diócesis de Cataluña. Entonces, para averiguar si hay un grupo de catequesis en una parroquia, lo mejor es siempre preguntar al párroco. En el caso de que no haya grupo de catequesis de Proyecto Amor Conyugal en esta parroquia, se pueden poner en contacto con Proyecto Amor Conyugal por la página web que ha dicho Carsten, proyectoamorconyugal.es, todo junto, para que así les ayudemos a empezar un nuevo grupo de catequesis en esa parroquia.
Doncs molt bé, Proyecto Amor Conyugal, el proper recés del 18 al 20 de novembre, proyectoamorconyugal en castellà.es, proyectoamorconyugal.es, missiones i notícies, allà es troba la manera, no?, de preguntar i de trobar resposta al que pot ser la inscripció en recessos. Bé, amics oients, heu notat que Carsten Zimny i Maria Ortiz de Zúñiga s'estimen molt, puc dir-ho així, però també han tingut els seus problemes. És a dir, que la realitat de l'amor ple no arriba des de la perfecció, sinó des de la imperfecció, moltes vegades. I les crisis hi són a tot arreu. És a dir, que no sou la família perfecta, com recordava fa poc el Papa Francesc.
Sí, eso es.
Doncs molts ànims. No sé si voleu acabar amb algun últim missatge per acomiadar-nos.
Els
matrimonis que ens escolten, sobretot que s'animin, no? A estimular el seu amor. Moltes gràcies a vosaltres, Carsten i Maria. Un plaer comptar amb la vostra ordenada explicació. Us ho agraeixo molt, perquè això també repercuteix en els matrimonis. Soy l'ordre. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió. Adéu-siau.
Gràcies,
sí, com... Muchas gracias.
I acabem amb dos apunts. D'una banda, avui fa 12 anys Benet XVI arribava a Barcelona, on va ser rebut a l'arcabisbat pel cardenal Lluís Martínez Sistac i per altres persones, i on, tal dia com demà, 7 de novembre, va presidir la cerimònia de dedicació de la Sagrada Família amb el decret d'erecció en basílica. Benet XVI va ser a Catalunya fa 12 anys i demà en farà 40 de l'estada de Sant Joan Pau II. A la Universitat Abat Oliva se celebrarà aquesta efemèride en col·laboració amb l'Institut d'Humanitats Àngel Ayala i Ecristians, en un acte que inclourà un col·loqui commemoratiu amb diferents persones que van conèixer aquell esdeveniment, entre elles el bisbe d'Oriola, Alacant, José Ignacio Munilla.
I també us anunciem, d'altra banda, que demà, a partir de les 6 de la tarda, en el programa Sense Distància, entrevistarem el director del projecte de teologia a les perifèries existencials dels pobres. Aquesta teologia dels pobres des del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral. Sergio Massironi ens acompanyarà cap a 6:45 en el programa Sense Distància. Que tingueu un bon diumenge. Us esperem, com dèiem, demà a les 6 de la tarda. Seguiu a la programació dominical de Ràdio Estel. Adéu-siau.